Són les 3.
Catalunya migdia.
Efectivament, comencem la segona hora del Catalunya migdia, després que la primera us hem explicat tant les avaries del núvol d'Amazon i també de Red 6, que s'han complicat aquest matí amb els serveis de Bizum, les targetes, el ChatGPT, el Duolingo o el Fortnite, entre d'altres. I també us hem explicat la proposta del govern espanyol per tal d'eliminar el canvi horari a tota la Unió Europea. Fa anys que se'n parla, però de moment s'han mantingut bàsicament perquè no hi ha hagut acord sobre si és millor adoptar l'horari d'estiu, que prefereix la majoria, o el d'hivern, que és el que recomanen els experts, especialment als països més de l'oest d'Europa. Europa com nosaltres mateixos. També hem buscat els motius que fan que els acomiadaments per no haver superat el període de prova s'hagin disparat un 400% respecte ara fa 5 anys. Els sindicats denuncien que l'explicació és que el període de proves es fa servir ara fraudulentament com un substitut dels antics contractes temporals que l'última reforma laboral va restringir molt. I també hem sentit això. Se suposa que és un avançament de l'últim disc de Rosalia, que es presentarà aquest vespre en un directe de la mateixa Rosalia a TikTok a partir de 8:45. Com sentiu, sona molt diferent al que fins ara associàvem a la cantant de Sant Esteve Sesrovires, però ella mateixa ha fet una publicació a les seves xarxes socials amb aquesta música de fons i una banda de música clàssica interpretant això que interpretem, que podria ser el seu nou treball. Veurem. Aquesta hora què més podem afegir, Joan Bota?
Doncs que la presidenta de Red Elèctrica, Beatriz Corredor, reclama que els agents del sector elèctric compleixin les seves obligacions per evitar una nova apagada. Ho ha dit durant la celebració d'unes jornades a Barcelona, on també hi havia el conseller delegat de Naturgy, Mireia Sala.
Bona tarda. Corredor creu que la normativa ha de garantir que els generadors i distribuïdors d'energia compleixin les seves obligacions per garantir l'estabilitat del sistema.
Ese sistema eléctrico español es el mejor del mundo. Lo que pasa es que el sistema eléctrico es mucho más que Red Eléctrica. Red Eléctrica es el cerebro, la columna vertebral. Pero en este sistema hay otros agentes y insisto que para que estemos todos tranquilos es imprescindible que la regulación garantice que todos los agentes implicados en el sistema eléctrico cumplan las obligaciones que les atañen. Una vez que esté garantizado que todos cumplen, estaremos todos mucho más tranquilos.
En el mateix fòrum, el conseller delegat de Naturgy, Francisco Reynés, ha defensat que s'ha de revisar els objectius del tancament nuclear del 2030 i allargar el funcionament de les centrals d'Almaraz, previst per al 2027 i el 2028. A més, Reynés considera que cal fer una descarbonització progressiva i que a curt termini s'ha d'apostar per alternatives més barates que l'hidrogen verd.
Més coses, la Guàrdia Urbana de Badalona informa des d'avui de la nova ordenança que ha entrat en vigor i que regula l'ús dels patinets a la ciutat. Durant un mes es farà una campanya informativa i a partir del 20 de novembre s'aplicaran sancions a Badalona. David Àngela.
Bona tarda. Sancions que van des dels 150 euros, els més lleus, fins als 600 pels casos més greus. L'alcalde de Badalona, Xavier García Viola, assegura que l'ordenança no té voluntat recaptatòria.
El nostre objectiu no és fer aquesta ordenança per anar a recaptar diners per la hisenda pública. L'objectiu d'aquesta ordenança és posar control davant d'una situació absolutament descontrolada que passa a totes les ciutats amb els temes dels patinets elèctrics.
Aquesta nova ordenança de patinets a Badalona obliga els seus propietaris a tenir assegurança de responsabilitat civil, a circular amb casc i dins dels límits de velocitats establerts. A més, la Guàrdia Urbana podrà confiscar els patinets als propietaris que no tinguin aquesta assegurança o hagin modificat el motor.
El multimilionari mexicà David Martínez, que té gairebé un 4% del capital del Banc Sabadell, continuarà com a accionista de l'entitat malgrat haver anat a l'OPA del BBVA. En una carta a Bloomberg, Martínez descarta vendre's les accions i afirma que està absolutament convençut de l'estratègia del Sabadell en solitari. Continuarà, doncs, com un dels consellers principals del Banc Català. Aquest matí, les accions del Sabadell i també les del BBVA han obert la setmana a l'alça. Ara mateix els títols de tots dos bancs pugen al voltant del 3%. I el jutge del cas Coldo vol saber si hi ha hagut finançament irregular al PSOE. Per això ha citat a declarar un exgerent del partit i una treballadora també del Partit Socialista Espanyol per fer de testimonis. El dia 29 d'octubre l'exgerent Mariano Moreno Pavón i la treballadora de la Secretaria d'Organització del PSOE, Celia Rodríguez Alonso, hauran de comparèixer davant del jutge. Ho faran com a testimonis arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que apunta que l'exministre José Luis Ábalos hauria rebut diners del PSOE en efectiu.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda, Isabel.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Molt bé. I vosaltres?
Tenim l'Alba a Girona, perquè, sí, clar, esteu de fires.
Bueno, estem a punt d'estar de fires. Ara a Banyoles hem tingut les fires.
Ah, va, Banyoles,
sí,
clar. No, clar.
Però llacem
clar,
unes amb les altres.
Directe, toca més directe, mal fixat. Doncs escolta'm, de seguida entrem amb els diferents temes del dia. Un d'ells, em sembla que ja ens el proposen de sortida. Sabeu que els dilluns sempre comencem amb un tema que ens proposa l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Beníssim.
Molt bé, fan,
estem a punt, estem tardorals.
Ah, no, aquesta setmana es veu que serà pràcticament d'estiu, eh?
No, i escolta, acabo de llegir que en Pedro Sánchez ha fet un tuit que diu que això del canvi d'hora...
No, doncs vas amb 6 hores de diferència, perquè
cosa,
ho ha penjat de primera hora d'aquest matí.
Clar,
vull dir que
jo no he canviat l'hora. Jo no he canviat l'hora. Ho acabo de llegir ara. I estic tan a favor, que escolta'm...
Però no ha dit quins dels horaris es quedaria, si el d'hivern o el d'estiu, eh? Ell el que diu és que hi ha prou d'anar-lo canviant dues vegades.
Totes les persones que tenen fills que fan extraescolars volen tornar d'extraescolars de dia.
Ui, però els experts diuen que no, que el que interessa és el d'hivern. Vull dir, aquí serà el segon debat. Primer el debat és si es manté o no el canvi d'horari.
Fem un mig-mig, fem un si es no és.
De dos quarts a dos quarts.
Una horeta tu, una horeta jo.
Després hi tornarem sobre aquest tema. Però tu vols proposar-ne un altre del qual segur que ahir tothom en va parlar.
Home. Perquè no fa gaire, davant d'un accident, d'una catàstrofe natural, què deien els implicats? Era com una pel·lícula. Que és curiós, perquè les pel·lícules imiten la vida, de manera que trobar que la vida imita una pel·lícula és una volta més, o, com es diu ara, és un gir de guió. Avui no diríem sembla una pel·lícula, què diríem? Diríem sembla una sèrie de Netflix, diríem això. I avui aquesta frase la podem dir perquè han robat el Louvre, les joies de la corona, no només sembla una sèrie de Netflix, sinó que en aquests moments, ara mateix, quan surti d'aquí, correré a comprar els drets, però segur que ja estan comprats. O sigui, ja hi ha un senyor... Aquest senyor del Sabadell que esteu dient ja els deu tenir, ja els deu tenir. Aquesta persona que m'agradaria molt conèixer-la, per cert.
David Martínez, eh? Aquest multimilionari mexicà.
Sí, David Martínez. Escena del començament de la sèrie. L'escala d'una empresa de mudances. És que és brillant. No cal amagar l'escala, no cal plegar-la. El millor és plantificar-la davant dels morros de tothom. Amenacen els guardes amb les radials amb les que foradaran les parets. Brillantíssim. Escena boníssima. En la fugida, els lladres perden la corona d'Eugenia de Montijo, la de la cançó. No sabem si entre els lladres hi ha dones. Pel bé de la sèrie, hauria de ser un escamot mixta. Si no, jo ho transformaria. Perquè, a més, han d'anar tots amb roba d'aquesta premuda i tots
apretada,
han de... Cada una habilitat. Hi ha el que sap fer de hacker, hi ha l'altre que sap fer...
Un electricista.
Contorsionista.
Un informàtic.
Aquesta idea. En aquesta sèrie hi ha un personatge que és importantíssim. Ho dic de cara als drets que ara aniré a comprar. El que ha pagat l'encàrrec. Perquè, és clar, aquestes joies no són per vendre. Són per vendre-li a algú que les tingui per sempre amagades al castell rient molt fort. Aquest personatge, que també pot ser femení, riquíssim, col·leccionista, que ja té altres peces robades, és el veritable protagonista de la grandiosa història d'avui.
Doncs aquesta és la història que ens proposa l'Empar Moliner. Ja sabeu, aquest robatori al Museu del Louvre ha estat un cop fort per França, no només per la història i pels diners, sinó també per l'honor de l'estat francès. Les escletxes de seguretat del Louvre han quedat al descobert. Els lladres s'han endut 8 peces d'alt valor històric, a banda del material, joies de la reialesa francesa carregades de diamants, de maragdes, de safirs, les anomenades joies de Napoleó. Només una de les 9 peces que s'exhibeix s'ha recuperat, la corona de l'emperatriu Eugènia de Montijo, com deia l'Empar. 1.300 diamants té només aquesta peça, i els va caure als lladres quan fugien. És probable, diuen els experts, que fos un robatori per encàrrec, és a dir, que els lladres ja tinguessin les peces venudes abans de començar, perquè vendre aquestes peces, com deia l'Empar, és pràcticament impossible, menys que es desmuntin o que es facin sortir per peces, i tot i així, les pedres es podrien arribar a identificar. El que ha quedat clar és que la seguretat del museu més gran del món va fallar. En volem tenir més dades, i de seguida ho sento a tots vosaltres, amb en Marc Balcells, que és responsable del grau de criminologia de la UOC i autor de Arqueomàfia, especialista en delictes contra la propietat cultural. Senyor Balcells, bona tarda.
Molt bona tarda, Òscar, de tu, si us plau. I tinc una pregunta, no sé si... No m'agrada prendre'm aquests temes a la lleugera, que consti, vagi per davant, però, bueno, davant d'aquesta sèrie, espero que hi hagi també el rol del criminòleg de Barcelona, 45 anys.
Ah, boníssim.
Buenorro.
Ah, sí, ho tinc. Ho tenim. Que primer no volia anar-hi, perquè ell està a casa seva, és mandrós, llavors no hi vol anar, però li diuen, és que has de ser tu o ningú. Llavors hi va, i llavors...
Va, vinga, em sacrifici, va. Se sacrifica,
no té roba, ballar, fet un gau, però després s'arregla tot, eh?
Ho esteu arreglant entre tots final, dos, ja ho veig, eh?
Final èpic.
Final èpic. Ves que no t'ho estiguis demanant per tu, ja, Marc, com l'he dit,
quan ha dit buenorro, està clar que sí.
Marc, això, tots diem, sembla una pel·lícula, n'hi ha més dels que ens pensem de robatoris com aquest, o no?
N'hi ha més dels que ens pensem. Aquest cas, el d'ahir, té moltes arestes, unes que són molt sorprenents i unes altres que no ho són tant. El que són les sorprenents és que sigui a l'Ouvre en ple matí. I pràcticament és sorprenent perquè això avui en dia, en un món interconnectat, pràcticament això ho hem estat vivint al minut. Què vull dir amb això? Què vull dir és que ja queda lluny l'època d'entrar a robar grans museus i sobretot robar grans peces. I aquí és on entra potser la part menys sorprenent, que és que hagin anat a per les joies. És a dir, el que està clar és que tenen més joc per fer-hi que no pas amb un Rembrandt o el 1911 en Perugia amb la Gioconda. És a dir, això sí que avui en dia és impossible perquè automàticament ho heu vist, l'oficina de lluita contra els delictes contra el patrimoni cultural salta, Interpol, Europol, duanes... És a dir, es blinda tot. No és un tipus de delinqüència que la veiem com la veiem abans, perquè aquest tipus de delictes succeïen. A l'actualitat, però, us he de dir que si això ha saltat a la palestra és pel fet que és al Louvre. Ho dic perquè de robatoris de museus on s'han endut joies va passar fa relativament poc a Dresden, es van endur una quantitat astronòmica i perquè era un museu, per dir-ho així, que no era al Louvre, no va saltar a la palestra com ha saltat avui. Amb el que vull dir amb això... És bàsicament aquest tema, que aquests delictes han passat, passen i seguiran passant, passen a molts museus que no estan al radar i és una problemàtica molt seriosa, sí.
A veure, que hi ha moltes preguntes i segur que tots els convidats, perquè és d'aquells temes que ahir va ser motiu de conversa, segur, a les sobretaules del diumenge, a totes les famílies. Primer, això, tothom diu no. Tenien conxabat algú de dins, perquè si no, com pot ser que sàpiguin que en aquella sala no saltaria l'alarma o que es podria col·locar una camioneta des de fora? Això només es pot fer amb algú de dins que estigui allò conxorxat o es pot fer des de fora al 100%?
A veure, jo tot el que us explico en aquesta entrevista és des de dintre de l'acadèmia i de la recerca empírica que hem fet. Que hi ha robatoris des de dins, n'hi ha hagut també tota la vida, és el que en anglès s'anomena un insider theft, des de dintre, que és la típica cosa que un museu va fer un inventari de les seves col·leccions i comencen a veure, escolta, i això, i aquí, 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 això, què passa, què falta, perquè no trobem tantes peces, però no les exposades al públic. Hi ha hagut algú de dintre, evidentment, aquí hi ha una persona molt més, o un equip de persones molt més qualificat, per dir-ho, que seran els policies, però el que sí que és veritat és que això també és tan fàcil de solucionar per una altra banda, que és el que s'anomena la vigilància agressiva. És a dir, aquests senyors, tranquil·lament, imagina't que passegen per aquella banda del riu, veuen un andami, val? I diuen, calla, doncs potser per aquí podem pujar, doncs aquest andami, brillant. Per quina sala donaria del mapa, i jo, escolta, és superfàcil comprar una entrada, anava vestit de guiri amb la Lonely Planet de París, i jo entro en aquella sala mirant si hi ha càmeres, si no hi ha càmeres, si hi ha sensors de moviment, si les vitrines són noves, si són antigues, si això es podrà fer malbé amb un cop de martell, si no, és a dir, que hi ha mil maneres, i això és la tasca que haurà de fer la policia. Però no és tan, per dir-ho així, peregrina ni una cosa ni l'altra. És a dir, és tan normal com que hi hagi casos en els quals persones de dintre han tingut un rol, com casos en els quals els lladres han estat vestits dies abans passejant-se pel lloc.
Mm. Clar, aquestes joies són molt conegudes. Ara mateix les està buscant tothom, totes les policies de tot el món. Per tant, són unes joies que no pots portar al mercat negre, per entendre'ns. Per tant, això què? Es desmunta i es ven a peces? O hi ha un col·leccionista que les ha gairebé encomanat, entre cometes, i les tindrà a casa seva i cada nit, com deia l'Empar, les obrirà, se les mirarà,
no, potser
se les emprovarà.
Privades, farà festes privades.
Però és que si fas festes privades i les veu molta gent,
no,
començarà
no, no,
a saber
no.
molta gent.
No, festes privades
sola,
de milionaris que ja han robat a Dresden, és a dir, clar, és brutal.
Que venen d'aquell...
Què fas d'aquest botí?
Jo el que no vull és que després a mi l'Empar em tregui ara del guió...
Sí, tu vols un paper a la pel·lícula, ja ho veig, sí.
Clar, a veure, és que aquí tot el problema comença una mica amb el tema de la cultura popular. És una mica el que estava explicant molt bé l'Empar. A Londres del segle XIX ja hi ha un robatori d'un Gainsborough que el va fer un criminal, que després tampoc tenia res de guante blanco, però en aquella època l'Adam Worth ja va ser retratat de tal manera que fins i tot es deia que havia arribat a ser la inspiració del Moriarty del Conan Doyle, és a dir, el nèmesi d'en Sherlock. I ho va robar d'una galeria d'art i s'hi va implicar una agència de detectius molt coneguda, etcètera, etcètera, i això ja va començar a fer bullir l'olla. I a partir d'aquí ja la imaginació de Hollywood ja fa la resta. Sempre tenim un Thomas Crown avorrit, sempre tenim un Sean Connery amb la Catherine Zeta-Jones tirant
que fan, aquella mena de amb els làsers, aquella capoeira.
Sí, aquella capoeira.
Jo la roba m'imaginava aquesta. M'imaginava la Catherine Zeta-Jones vestida de mim, una mica.
Però jo, sense voler apostar res, m'imagino una cosa. Si algun dia aquests senyors són arrestats, estic seguríssim que tindran antecedents penals per delictes contra la propietat de tot tipus. És a dir, m'imagino cotxes de luxe, m'imagino una PlayStation de qualsevol centre comercial, un iPhone, el que sigui. Ja m'enteneu. És a dir, estadísticament parlant, des de la recerca empírica hem vist que el lladre d'art em sobrarien dits d'una mà. És a dir, a què em refereixo per lladre d'art? Una persona que només roba patrimoni cultural. Mm. Aquests no hi són. I, a més, tornant al referent cinematogràfic, aquest tipus d'encàrrec que dèiem, de hi ha una persona que li ha encarregat algú que entri per robar, etc etc, és el perfil que nosaltres anomenem Doctor No. Per què? Sí. Perquè als anys 60, quan surt la pel·lícula, la productora Albert Broccoli tira molt de la veta de que s'havia robat a la National Gallery el retrat del duc de Wellington pintat per Goya. Mm. I deien qui haurà estat. Doncs a l'escena que finalment el 007 entra a la llar del malvat, del doctor Ross, allà al quadre. O sigui, com a cop d'efecte va ser genial i se'n va parlar molt de la pel·lícula. Però sabeu què va passar? Doncs que el lladre era un senyor amb sobrepès, jubilat, conductor d'autobusos, que el va robar perquè protestava, perquè com que la BBC començaria a taxar a les teles britàniques per emetre, doncs va dir, home, doncs els jubilats som els que més estona veiem la televisió i menys poder adquisitiu tenim. I ho va fer com a robatori d'anúncia. I ho va fer posant una escala contra una finestra, entrant per la finestra i robant el quadre. I va marxar tal per on havia entrat. Es repeteix exactament amb la Saliera de Bellini a principis del 2000, amb un arquitecte bastant endeutat per un tema de drogues, amb problemes d'addicció, etcètera, etcètera. Fa exactament el mateix, veu que hi ha unes obres, col·loca l'escala contra la paret, entra, agafa i marxa. No sona cap alarma, tampoc. I d'estes aguas vienen estos lodos. Yeah. És a dir, que és allò que us deia, que no és tan anecdòtic com sembla. El que passa és que el que és anecdòtic és que hagi estat un Louvre a les 9 del matí i que aquí entrem amb tot el tema de seguretat, etc. Però el que us ho dic, és a dir, lladres d'art, que només es dediquin al perfil d'art, pocs, poquíssims, em sobren dits d'una mà, i encàrrecs professionals que empíricament això s'hagi pogut demostrar en recerques o fins i tot de manera probatòria en un judici penal, no. En tenim pocs i menys, perquè no hi ha aquest encàrrec. O sigui que ara aquí hi ha l'Empar de decidir si anem per la via de la ficció...
O xantatge al museu, que
t'ho tornarem
a canvi de diners i tu podràs dir que has trobat els lladres.
L'Empar s'està fent la sèrie a sobre.
Això que diu l'Empar s'ha fet i es diu art napping, que seria l'equivalent al kidnapping, però l'equivalent de l'art. És a dir, escolta, això nosaltres ho tenim, ho voleu, val tant. I ja està.
També es produeix una altra cosa, i és que després d'un cas com aquest, comencen a saber-se coses que te'n fas creus. Ara comença a sortir si fa no sé quantes setmanes que algunes alarmes no funcionaven. Si es comença a saber que era molt fàcilment accessible aquesta sala des de l'exterior del museu. Es comença a saber, per exemple, que tots aquells vigilants que estan en aquelles sales no només no van armats, sinó que a més no tenen gaires opcions de poder perseguir a un lladre. I llavors penses, carai, encara bo que no ha passat abans, diguem-ne. Quantes errades de seguretat hi deu haver al Louvre i a qualsevol altre museu?
I partint d'una altra premissa, disculpa'm, tenint en compte que el Louvre és un museu tot poderós. És a dir, ara t'ho imagina't un museuet que està al mig de la campinya francesa, per dir-ho així.
Aquí va Eric el belga, ja. Anava Eric el
bueno,
belga.
Bueno, aquest... un altre... Otro que tal bailava. En fi, bé, sigui com sigui les coses, aquí hi han diferents errors. El que passa és que, compte, avui estic dient molt aquest tema de que vull evitar el victim blaming perquè bastant tenen ja pobres amb la que els està caient al damunt. I, de nou, no és res nou, eh? Ja va passar el 1911 amb el Vincenzo Perugia i la Gioconda, etc. Clar, què és el que passa aquí? Aquí hi ha diverses coses a parlar, perquè, clar, un museu, quan ve... té catalogada i controlada la seva col·lecció. No només l'exhibida, sinó la que està a dipòsits. Punt 1. Això vol dir quan d'haver està fotografiada, quan d'haver està informatitzat tot això, quan tot està controlat, a quin calaix, etc. Segon tema, vigilants de seguretat. Zero culpa cap al vigilant de seguretat, però sí que hauríem de parlar quin tipus d'entrenament volem donar a un vigilant de seguretat, perquè el vigilant de seguretat sempre, i això ha estat recerca que he fet jo etnogràfica, és a dir, que els he entrevistat i he fet treball de camp amb ells, en museus, el vigilant de seguretat, ostres, està avorrit i no se li dona una formació per prevenir aquest tipus de coses. Compte, eh? Que entri un gent amb una radial amenaçant-te, jo entenc que aquí tota formació també queda desactivada pel pànic que et deu entrar en aquell moment.
No t'esperes, doncs.
No, això no.
Que vull dir és que, clar, a veure, generalment nosaltres aquest tipus d'actuació del vigilant de seguretat és reactiva. És un cop està passant el tema. A diferència d'altres espais com un aeroport, on el que trobem és seguretat proactiva. És a dir, allà moltes persones que estan vigilant estan entrenades per veure determinats símptomes de dir, ah, caram, ara aquesta persona o sua massa o està molt nerviosa, què pot estar passant aquí i allà. Si aquest entrenament el féssim cap a un vigilant de museu, això possiblement no ho hagués pogut evitar perquè estem parlant d'un cas molt excepcional, amb força sobre les coses, amb violència contra les persones, etc. Però ja m'enteneu, bueno, tot afegiria. Pensem que estem parlant de persones que s'acaben d'incorporar a la seva feina a les 9 del matí i que el primer que et trobes és això. Hem de parlar també de la resposta de la policia i dels tempos que hi ha entre alarma i aparició de la policia i després confiar, com estàveu dient molt bé, també en l'element supranacional. Organització Internacional de Duanes, Frontex, Fronteres, Europols, Interpols, que la informació de les peces es difumini de la manera més ràpida per evitar doncs, que la peça pugui sortir de l'estat o perquè es generi un clima on la gent no vulgui adquirir aquestes peces.
Hi ha asseguradores en aquestes peces? O sigui, estan assegurades?
Segurament. Segurament, a més, s'han de distribuir perquè no hi hauria asseguradora al món que pogués tenir el monopoli del patrimoni cultural.
Per tant, n'hi ha repartit entre moltes,
clar, imagina't,
no?
Veurem, el desconec, eh?, en aquest cas específic, però m'estranyaria molt que aquí no hi hagi alguna asseguradora que també tingui que fer la seva investigació paral·lela a la de l'oficina de delictes contra el patrimoni cultural, perquè, clar, aquí s'ha de veure si hi ha joc brut o no.
Ja, tu deies que s'ha activat naturalment la policia a les fronteres, però el nostre home... ja sap que no ha de treure-ho de París en aquests moments, perquè estarà vigilat tot, però té una finestra d'oportunitat que és Halloween, que és gent disfressada. I aquest és el moment en què ho traurà de París.
Molt bé. Marc, quines línies d'investigació es poden seguir ara? Ara què segueixes? Segueixes les joies? Segueixes les persones que poden comprar unes joies com aquestes? Què es pot estirar? Quin fil es pot estirar?
Val, de nou, repeteixo, disculpeu, no em vull fer pesat, us faig des de l'angle acadèmic, sí, sí. Aquí el que jo entenc és que, evidentment, és cooperació internacional, és a dir, per començar, Interpol, Europol, amb policia francesa, sobretot perquè aquest tipus de delinqüència acostuma a ser molt transnacional, és a dir, en moltes ocasions, és a dir, si ara féssim un cribatge estadístic de molts casos de robatoris de museus, veuríem que la peça, si es recupera, està en un altre estat, no està en l'estat on tot va començar. Llavors, clar, a partir d'aquí, càmeres de seguretat, seguiment de matrícules, de cotxes, etc, etc. Però, per dir-vos-ho d'una manera com molt palmària, no seria una investigació diferent a la que faríem per un tema de crim organitzat. És a dir, aquí hi hauria, doncs això, jo us dic, càmeres de seguretat, seguir a veure què podem fer. S'estava parlant també del tema de les petjades que poguessin haver-hi a cascs, de les petjades que poguéssim trobar a les armilles aquestes que portaven, és a dir, penseu que clar, és això que es diu al principi de la translocació de l'OCAR, no? És a dir, ara qualsevol criminal deixa petjades a qualsevol lloc on estiguis, doncs ara és fer això, aquesta criminalística forense i veure què hi ha.
Doncs ja veieu que hi ha molts fills i molts dubtes. No sé si el Jordi, l'Alba o la Isabel, que té ganes de fer alguna pregunta.
Bé, a mi el que em passa és que a part de la sorpresa inicial, te n'adones que aquí hi ha una qüestió de reputació implícita, no només en el Louvre, sinó en el govern francès, a l'hora de com es plantegen el post, no? És a dir, ara hi ha una realitat que no pots evitar i que ja ha passat, però sí que pots posar tots els instruments com perquè el seguiment dels delinqüents, és a dir, que hi hagi un efecte molt ràpid de correcció, si és que pot existir la correcció, per atrapar aquests delinqüents, no? Perquè al final la reputació del Louvre i la reputació del govern francès, doncs, està mantradit. Ara l'únic que pot salvar-te una miqueta és que realment acabis actuant de manera diligent, ràpida, i puguis posar tots a les fronteres perquè aquests delinqüents s'acabin en mans de la justícia, no?
Sí, però a mi fixa't tu que la cosa que em crida més l'atenció, i entenc que de nou és l'efecte Louvre, quan va passar el 2010 el robatori del Museu d'Art Modern, i allà es van endur Picassos, Legers, Bracs, etc, van entrar per una finestra, van sortir per la mateixa finestra, no va saltar cap tipus d'alarma, i allà no va haver-hi ni la meitat de crit al cel que hi ha hagut ara. Ja m'agrada que hi hagi crit al cel, és a dir, per fi que la gent se n'adoni que és patrimoni cultural, que d'això no n'hi haurà més, que aquestes joies, un cop per dudes, tenim mala tela al taler, i ja no és només el valor material d'aquests diamants o de... No, és ja que aquella corona ha caigut al terra i s'ha fet malbé, que aquelles peces tenen un valor cultural, simbòlic, historiogràfic, etc. I això ja ha desaparegut. Per tant, ja va bé que també posin el crit al cel, però bàsicament havien passat altres vegades en altres moments i tampoc vaig notar un escàndol com el que està havent-hi ara, però bé, en tot cas, benvingut sigui. Sí, sí.
Perquè, hola Marc, sóc l'Alba.
Hola, Alba, què tal? Hola.
En aquest sentit, també té a veure això que dius, no? Que en moltes ocasions també hi ha com aquesta impotència institucional i, com deies, molts d'aquests robatoris segurament també s'han intentat una mica evitar fer-ho públic, per exemple, no? I segurament que no tingui això, com dèieu, aquest impacte reputacional que ara, per exemple, està tenint aquest robatori. Però en aquest sentit jo et volia preguntar un tema respecte a allò que en diuen de la paradoxa del patrimoni robat, no? Que diuen que aquell patrimoni robat que té més valor, també és el que costa més, com tu deies, és el més difícil de vendre, de col·locar, però per contrapart també aquells que el desitgen molt, no? Però com molt bé deies, realment són pocs els compradors. Llavors, arriscar-te a buscar aquest tipus de peces que són tan identificables i que segurament et costarà col·locar-les al mercat...
Ja estan col·locades.
Per això anava a dir, ja estan col·locades, Marc, o...
Mira, de robatoris per encàrrecs també estadísticament n'hem trobat molt pocs. A la meva carrera bàsicament sí que es va poder dir, però després no es va poder provar en judici, que aquest del Museu d'Art el Museu d'Art Modern de París havia estat un comprador i a partir d'aquí s'havia conxabat amb marxants d'art, etc. Però són casos, de veritat, hiperanecdòtics i que a més no s'acaben demostrant bé als tribunals. En qualsevol cas, cas, el que està clar és que sí que, com us explicava abans, no hi ha un lladre per ser d'art. Això vol dir que aquest lladre no coneix bé els mecanismes del mercat de l'art i allà ha sigut quan moltes vegades els han acabat atrapant, perquè a vegades ho ha acabat venent a un policia disfressat de comprador. Evidentment, també s'ha de partir d'una base que és la que ho fa tot tremobundo, que és que si això s'hagués acabat fent per encàrrec, el que està clar és que això hi ha algú que ho demana, i de nou ens tornem a topar amb el mateix que explico jo quan parlo de l'arqueomàfia, que dic, si hi ha tants saquejadors de tombes i ens trobem tantes necròpolis destrossades, és perquè hi ha gent que està comprant això. És a dir, hi ha una oferta que el que està fent és abastir una demanda. I, per tant, el que està clar és que ha d'haver-hi un col·leccionisme més ètic i una adquisició de patrimoni cultural més ètic per institucions també, perquè algunes institucions també se les ha atrapat amb renúncies de tenir art que han decidit mirar cap a una altra banda perquè serà una bona peça per la col·lecció, perquè això portarà a visitants, que vol dir que portarà entrades, etc, etc. I després, Alba, també has dit una cosa molt interessant, que és l'element reputacional. I això sí que està estudiat perfectament per l'acadèmia. En museus públics, la capacitat per explicar aquests casos i denunciar-los és infinitesimalment més alta que en museus privats. Als Estats Units, on sobretot els museus són eminentment privats i a cada sala que passeu tot té un nom i tota aquesta vitrina l'ha donat la senyora tal i aquesta font és de la família qual i aquesta ala l'ha patrocinat la família qual, no volen avisar moltes vegades els museus. Per això sabem molt més de robatoris a museus a Europa que no pas a altres parts del món on hi ha molt més museu privat. Per què? Perquè, evidentment, tu vols que aquests donants posin diners en el teu museu i si han de posar art, que sàpiguen que l'estan posant en un lloc segur, no un lloc on es roben peces. Llavors, allà, a Estats Units i altres països on hi ha més diner privat en el món del museu, són menys tendents a reportar robatoris i incidents d'aquest tipus.
Doncs ja veieu que hi ha moltes incògnites, que la història és d'allò més interessant, que aquesta sèrie que vol fer l'Empar, ara m'apuntava el Joan Bota, diu, encara podria ser que el mateix Louvre tingui un forat econòmic i que, per tant, hagi autorrobat les peces. Vull dir que et dono més fils perquè puguis estirar en aquest guió que vols fer.
La corona l'han deixat caure expressament. I després, sobretot, és molt important, de cara a l'èxit de la sèrie, etcètera, etcètera, que, com ha passat, no hi hagi sang. És a dir, si hi ha sang, ja et cauen malament. No, ha de ser guant blanc.
Molt bé, doncs tots els consells que dona l'Empar Moliner, no sé si per algú altre que faci el guió, o si s'està plantejant ella fer el guió o una novel·la, sobretot plegat.
Si haguessis de fer una enquesta, diguéssim, o una aposta, on creus que són aquestes joies? És a dir, tu les situes ara mateix en un vaixell, en un castell, o al mateix Louvre en algun racó que se'ns ha escapat?
Va, castell.
Què apostaries?
No, jo voto que això està en alguna casa i això, fins que les aigües no es calmin, d'allà no surt ningú. Però, de nou, ara aquí és el Marc Balcells fent suposicions, no és el del barret acadèmic.
Doncs vinga, acabem amb una suposició, que al final és l'únic que podem fer amb això, perquè avui, quan vam llegir la notícia, quan vam sentir ahir al suplement, sentia la crònica que feia la Isabel Galí, és allò de dir, si t'ho expliquen en una pel·lícula, no t'ho creus que és impossible. I no només en una pel·lícula, sinó també a la vida real passen aquestes coses. Ho hem comentat amb el Marc Balcells, és el director del grau en Criminologia de la UOC i autor d'Arqueomàfia, especialista en delictes contra la propietat cultural. Marc, gràcies. I et poso en contacte amb l'Empar, perquè
ja
tenia aquesta...
Sí, sisplau, Empar, ja acabem de tancar això.
Gràcies. I també a l'Empar. Fins dilluns, Empar. Bona tarda. Com qui no vol la cosa, passen 2 minuts de 2 quarts i tenim encara pendent la publicitat. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics tornen amb una gira per Catalunya. I aquestes festes de Nadal us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
El programa on es parla més clar.
Però jo crec que no s'ho creu ni ell. O si jo digués ara que nosaltres no, que no passarà del 30, que és el que hem dit fins ara, i ell diu que passaran del 50, llavors que em digui això, és un argument de venda.
On a l'Àgora es confronten les idees.
Amb tot aquest debat de l'ocupació, el problema de fons és la relativització de la propietat privada.
Voleu propietat? Socialitzem-la. Perquè és que això és una frase literal de Manifest Comunista.
I amb les opinions úniques dels nostres oients. Com va l'institut?
La merda.
Dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts de 2 quarts, avui Espanya proposarà al Consell de Ministres d'Energia Europeu acabar amb el canvi d'hora a la Unió Europea. La comissió va fer una consulta pública el juliol del 2018. El resultat va ser molt clar. Més del 80% dels europeus va votar a favor de suprimir aquest canvi horari bianual que ens toca el cap de setmana que ve. Acabar amb el canvi d'hora s'havia de fer a partir de l'any 2021, però la pandèmia de la Covid, la guerra d'Ucraïna i altres afers europeus han fet que, avui per avui, 6 anys després de la votació popular, encara no s'hagi aplicat. De fet, tampoc no hi ha hagut acord entre els països membres que haurien d'escollir quin horari definitiu es queda, el que s'acomodi a les característiques geogràfiques i culturals de cada país. Per fer el canvi, caldria l'acord del 55% dels estats membres i que representin el 65% de la població europea. Ara, però, segons Espanya, és el moment propici per reprendre la qüestió perquè la Unió Europea programa el calendari dels canvis d'horari cada 5 anys i el que hi ha vigent s'acabarà l'any que ve, el 2026. La proposta l'ha fet Pedro Sánchez basant-se en 3 arguments. Ciutadans i empreses no volen haver de canviar l'horari 2 cops l'any, no suposa un estalvi energètic important, com fa anys que es diu, i segons els experts té conseqüències negatives en la salut.
En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos 2 veces al año.
Per tant, tenim un primer debat sobre si cal fer o no aquests canvis horaris 2 cops l'any, i després vindrà un segon, perquè si s'anul·la el canvi, quin horari s'hauria de quedar, per exemple, a l'estat espanyol? Quin convé, deixar l'horari fix d'hivern o el d'estiu? Ariadna Güell, subdirectora de la Time Use Initiative, una plataforma internacional a favor de mantenir tot l'any l'horari d'hivern, argumenta que el que cal és sincronitzar les nostres vides amb les hores de llum. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Tot el que canviarà amb el canvi d'hora és que els matins tindrem llum solar, que és el que realment ens està afectant. Això d'aixecar-se, no?, en plena foscor, que els nens entrin a la classe i encara no els hi hagi tocat ni un raig de llum, això és el que estem intentant evitar, perquè és el que després té més conseqüències, i així ens ho diu la ciència, no?, és el que té més conseqüències tant en el rendiment escolar com en el rendiment, diguem, de les persones treballadores.
En canvi, els defensors de l'horari d'estiu diuen que això, que s'acabin les classes i que vagis a buscar els nens a l'extra escolar o que surtis de la feina i que ja sigui negra nit, doncs que tampoc no convida gaire. Com ho veieu tot aquest debat? Propiciat avui per Pedro Sánchez, una mica per sorpresa?
Jo crec que aquí cadascú de nosaltres, en funció de com ho viu, no? És a dir, una cosa són les dades objectives, com que no són concloents, és molt difícil, perquè hi ha gent que prefereix aixecar-se que sigui de dia, però que a les 5 de la tarda, a 5:45, no sigui fos, perquè això implica arribar a casa, encendre la llum, encendre la calefacció, etc. I hi ha gent que, en canvi, com la persona que escoltàvem ara, no?, l'experta que ens deia que aixecar-se i que encara no sigui de dia, doncs això té conseqüències negatives per les qüestions emocionals, etc. Jo el que sí que crec és que, sigui l'horari que sigui, ha de ser un, perquè una vegada ja està analitzat que realment l'estalvi energètic no és concloent com ho era doncs, fa 50 anys, que realment hi havia aquí una qüestió d'estalvi que ara mateix no es contempla com a fet determinant, sí que em sembla que és una pèrdua de qualitat amb el son, amb efectes psicològics a les persones grans i els infants encara el noten més, i després també que no hi ha unes conseqüències reals en la indústria que beneficien el fet del canvi. Per tant, el que passa que a mi personalment m'agrada més l'horari d'estiu, però sembla ser que una de les coses que van dient és que l'horari millor seria per tota Europa l'horari d'hivern. Sincerament, jo crec que sí que estaria bé que hi hagués un sol horari, però crec que aquestes són reflexions que des de la perspectiva de cadascú tiren cap un cantó o cap un altre. I jo crec que en un futur immediat hauria de passar per un consens europeu que hi hagués una sola hora i que no estiguéssim a l'albur cada mig any de canviar l'horari.
Clar, en aquest sentit, el que sí que hi ha moltes evidències és que el canvi d'horari té un impacte molt elevat a nivell psicològic i a nivell de benestar emocional i en la salut. De fet, altera els ritmes circadians, per tant, el nostre rellotge biològic, afecta la qualitat del son, ens afecta amb canvis en l'estat d'ànim. Hi ha molta gent que es refereix a més irritabilitat, més ansietat, tristesa. Té un impacte també en el rendiment i la concentració, per tant, necessitem com un temps per adaptar-nos. I a més, com molt bé ara apuntàveu, també té uns efectes diferencials, no?, en funció de l'edat. La gent més gran, la gent o els infants, per exemple, els hi costa més aquest procés d'adaptació. També és cert que la gent més vespertina, aquells que quan arriba la nit, doncs és com que els hi costa més anar a dormir, s'adapten pitjor al canvi, no?, diuen. Llavors jo crec que és evident que aquest canvi d'horari és absolutament antinatural i té molts més inconvenients que beneficis, no?, sobretot, ja us dic, a nivell més de benestar psicològic i de salut, i que seria molt millor un únic horari estable, no?, per tot l'any. Sí que no hi ha estudis concloents, com molt bé dèieu, però sí que és cert això que s'apunta, que l'horari d'hivern és el que s'encaixa més amb el ritme biològic, una mica amb el ritme de la pròpia natura, i que per tant per això apunten més cap aquí. Però jo crec que ja és un tema que fa tant de temps que n'hem parlat, que es va fins i tot fer aquella, no?, com aquella consulta ciutadana, i és una mica també jo ho trobo sorprenent que una cosa, entre cometes, tan senzilla, no?, d'arribar a dir, bueno, escolta, pactem i decidim fer això, perquè a més és que hi ha moltes evidències que aquest canvi és un canvi disfuncional, no?, per la salut de la ciutadania, no s'acabi d'aplicar.
El que perjudica, segurament, el que té uns efectes psicològics negatius, segurament, és l'hivern de per si. És a dir, això és el que s'hauria d'anar prohibint. Però més enllà d'això, ostres, que el president espanyol s'atreveixi a fer aquest plantejament sense saber, o sense haver com a mínim calculat que això dependria d'una mena de consens, o com a mínim un referèndum a nivell d'Europa, no? És a dir, està bé que algú plantegi que posi això damunt de la taula, em sembla correcte, sobretot si es demostra científicament que l'estalvi energètic, al final, és una cosa artificial i que aquest canvi que estem fent és profundament artificial. Després, el segon capítol, és a veure qui posa ordre i qui fa una certa harmonització a tota Europa, perquè estem parlant de Lisboa fins a Bulgària, és a dir, una cosa difícil d'harmonitzar.
Tenim pugui... exemples de països com els Estats Units en què tenen diversos fusos horaris, o Rússia, on tenia diferents... I després, sobre la consulta, és veritat que el 2018 se'n va fer una, i va sortir aquestes xifres del 85% dels europeus que no volien aquest canvi d'hora i que volien una, un horari fixe. Després la discussió serà quin, però com a mi... No,
això no ha anat enlloc.
No, clar, clar,
I quan cosa vagi a missa veurem què passa, però sí que és veritat que segurament s'haurà d'ajustar a les diverses latituds que té Europa, perquè som un continent prou gran. Que algú hagi deixat la primera pedra em sembla bé, però no sé fins a quin punt ha pogut calcular si està sol o si realment pot haver-hi un consens mínim al darrere.
Sempre parlem d'això, de no, hi ha un estalvi energètic, no, és unes raons econòmiques, no, això ve de la crisi del petroli. Saludem el Joan Costa Font. Senyor Costa Font, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És catedràtic d'Economia de la Salut a la London School of Economics. Hi ha realment raons energètiques per aquest canvi d'hora dos cops l'any?
Sí, no, energètiques no. Com heu dit abans, hi havia raons energètiques en el passat i avui en dia l'estalvi energètic a vegades fins i tot no només no existeix, sinó que genera més cost el fet de canviar l'hora, perquè avui en dia penseu en aires acondicionats... la utilització de l'energia és molt diferent de fa un segle, no? Per tant, vaja, estalvis no n'hi ha. El que més aviat, el que hem fet és estimar l'impacte sobre la salut i sobre el benestar. I el que està clar és que quan tens una hora més per dormir, això millora el teu benestar, però la pèrdua de benestar, de perdre aquella hora de dormir a la primavera, l'efecte net és negatiu, i és tan negatiu que calculem que equival aproximadament a perdre 750 euros de renta anual a Alemanya per any, no? Per tant, és un impacte que no és negligible, no? És un impacte important, i sabem que el canvi d'hora és algo que no es fa, és quelcom que no es fa en moltes parts del món. Vull dir, la gran majoria del món, quasi bé tres quartes parts del món, no canvia l'hora. Som una mica els únics que ho fem, no? Per tant, jo diria que en termes de benestar hi ha un cert consens de que hi ha una pèrdua de benestar amb això, que amb 90% d'estudis en any, hi ha més accidents de cotxes, més utilització de serveis sanitaris, no? Per tant, no és massa ideal, però com apuntava vosaltres, el problema és identificar quin és l'horari que ens hauríem de quedar, no? I aquí és... tenim la Suècia, que vol el d'hivern, i la majoria d'Europa, que vol el d'estiu, i els professionals de la salut que ens diuen que el d'hivern és el que ens hauríem de quedar perquè és el que fa que dormim més, no? Depèn de què valorem. Si valorem la salut i donem més pes al benestar dels nens, i dels que els nens no s'enteren, però quan els hi afegeixes una hora menys de dormir una hora més, els deixes una mica fora de lloc, no? Llavors, el tema és, si valorem la salut dels nens i dels adults grans, llavors hauríem d'adoptar l'hora d'hivern. Però si el que volem és maximitzar el temps de sol a la tarda, quan no estem treballant, doncs lògicament el d'estiu seria millor.
A nivell econòmic, és obligatori que tota la Unió Europea vagi amb el mateix horari? O quins impactes econòmics té el fet de tenir diversos fusos horaris dins d'una unitat com és la Unió Europea?
Clar, és una descoordinació. És a dir, quan tu tens diferents hores, quan convoques una reunió, això vol dir que hi ha una sèrie d'hores que canceles la possibilitat de fer reunions a una sèrie d'hores, no? Per tant, canviar l'hora, se sabem que redueix la productivitat una mica, no tampoc exageradament, però la redueix, i genera descoordinació econòmica, diguem-ne, en un territori. Dit això, els Estats Units té 4 usos horaris i, per tant, si ells poden, també podrien nosaltres, no? Jo crec que el problema més en el cas català i espanyol és que estem a un meridià que no ens correspon. Vull dir, el Franco va canviar l'ús horari, ens va posar a Alemanya, quan el meridià de Greenwich passa per Castelló, no? Segurament nosaltres hauríem d'anar amb un altre ús horari que el que anem. Això és una altra història, no?
És en Joan Costa Font?
Sí.
Exacte.
Hola, Joan, què tal, com estàs?
Jordi Cabré.
Companys d'escola.
D'escola, sí.
La pregunta que t'han de fer, em sembla que és cert, és a dir, als Estats Units també hi ha aquest canvi que fan dos cops a l'any, i per tant no sé si aquest debat també està plantejat de si ho canvia.
Sí, exacte. Exacte. El Senat americà, de fet, vol canviar l'hora també, i el Trump ha dit formalment que en el seu mandat canviarà l'hora, o sigui, que no es canviarà més l'hora, que vol acabar amb el canvi d'hora, no? El que passa és que passa el mateix que a Europa, és a dir, hi ha uns estats que volen un horari d'hivern, uns altres que volen els d'estiu, i fins i tot dintre dels estats hi ha també variació, vull dir que no hi ha consens ni tan sols dintre dels mateixos estats, no? Mm-hmm. Cosa que ho fa molt difícil, no? Llavors, jo crec que és molt fàcil dir canviem l'hora, però la cosa és dir, vale, quina hora ho fem i com compensem els perdedors, no? És a dir, quan tu fas un canvi, hi ha algú que guanya i un altre que perd. Com compenses el que perd?
Mm. El que li agrada dormir, el que no li agrada dormir...
Exacte.
Però aniríem bé que això es prengués per decisió de salut o d'economia, i no per si ens agrada prendre una cervesa a les 8 del vespre quan encara és clar, o si ens agrada llevar-nos que el dia ja és clar. Vull dir, que sigui per una raó, o, sobretot de salut, diguem-ne, no?
Sí, si és d'economia, llavors et diria la segona també importa, perquè clar, hi ha més consum, clar. Saps? Quan s'allarga el dia, fas més coses en aquell dia, no? Mm. Però sí, si la salut és el que ens importa, hauríem d'adoptar l'horari d'hivern, això no hi ha dubte. Mm.
Doncs Joan Costafont, catedràtic d'Economia de la Salut de la London School of Economics, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda. Doncs ja ho veieu, si se n'ha d'agafar un serà el d'hivern, em sap greu pels que no voleu. Jo el firmava, sí, ja, eh? No, l'hivern ja m'està bé, però vaja, ja ho deixem així. A veure què, ens falten 12 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts, a partir de 5:45, la TDT del Barça Olympiacos a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Tots tenim una ànima bessona, però no t'equivoquis. Ningú diu que hagi de ser una persona. Nou Cupra Formentor híbrid amb 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada per 29.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens queden 5 minuts mal comptats per un últim tema, que és més aviat una prèvia. Carles Puigdemont rebrà avui a Waterloo diversos alcaldes del seu propi partit, alguns d'ells crítics amb el rumb que ha agafat Junts i que han reclamat un discurs més dur en matèria d'immigració i perdre la por de votar al costat de l'Aliança Catalana, el partit de Sílvia Oriols. Justament, Puigdemont ha reivindicat l'essència de Junts per Catalunya i ha advertit contra la temptació, va dir ahir, de deixar-se endur per discursos d'altres formacions que qualifica de modes passatgeres.
Nosaltres hem de ser reconeixibles. Quan el pèndol està aquí, quan el pèndol està allà. El nostre discurs ha de resistir el pas del temps, perquè la coherència, la solidesa, la raó, pot no ser compartida, però pot ser entesa i pot ser respectada. I aquest és un fonament que no podem perdre de vista.
Sembla que el debat a les agrupacions locals de Junts és ben viu. Els alcaldes que van avui a veure a Puigdemont a Waterloo són l'alcalde de Vic, a Osona, de Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, de Cabrera de Mar, al Maresme, de Maçanet de la Selva, a la Selva, de Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat, i de Font-rubí, al Penedès. Per tant, hi ha de tot una mica. Com ho veieu, què n'espereu d'això?
Bueno, en primer lloc, subratllar l'anomalia que suposa d'haver fet aquesta reunió i agafar un avió per fer-la. Que això s'ha de subratllar perquè sempre acaba sent una cosa que passem per alt i hauria de ser una cosa més aviat més, més normal, vaja, no haver d'agafar un avió per fer una reunió d'aquest tipus. I en segon lloc, em sembla que tampoc cal magnificar aquests criteris, que em sembla que són de pura queixa municipalista, cas per cas. És a dir, jo estic convençut que no és el mateix el cas que tenen a Vic, el que tenen a Figueres, etc. Estic convençut que cadascú tindrà propostes diferents, especialment pel que fa a la idiosincràsia de majories de consistori, i suposo que el que es tracta és de veure quin fil conductor poden tenir tots ells, però si aquesta reunió fos rutinària i de simple ajustament de les polítiques municipals amb la política nacional, m'ho creuria. No crec que estiguem parlant de no, escolta, és que ens hem d'acostar ara mateix als racistes de tal... No crec que estiguem parlant d'una línia general, sinó de, escolta, tenim aquesta problemàtica, com l'abordem? Podem donar una certa flexibilitat al nostre grup per pactar amb altres partits, però no tenen per què ser Aliança Catalana, sinó que poden ser altres. Es pot arribar a un altre tipus de consensos? Es pot fer un front alternatiu a les postures que ara mateix sembla que poden estar més de moda i que, com deia el president Puigdemont, poden ser passatgeres? Jo penso que és una reunió, em temo, molt més interessant del que s'està apuntant.
Jo crec que, tot i les declaracions del president Puigdemont, també hi ha una evidència, i és que es reconeix que s'està perdent terreny davant de l'Aliança Catalana. Jo crec que aquesta...
Això segurament els hi passa a molts partits. Eh?
Exacte, a molts partits, però Junts per Catalunya, que simbolitza l'independentisme i un independentisme doncs, liberal social, etc., doncs, està tenint amb aquesta evidència, amb aquesta demanda de reunió, jo crec que això per un cantó. I després jo crec que també quan es demana... Que aquests escaldes que estan pressionant també vol dir que hi ha alguna fractura en el discurs intern que s'ha de corregir i que, per tant, per això mateix els alcaldes demanen aquesta reunió. I després, perdoneu, també aquesta demanda de voler d'obtenir llibertat per pactar és una evidència de sabent que si hi ha uns determinats pactes amb Aliança Catalana, segurament es perdran altres pactes amb aquests partits més progressistes o que es plantegen la immigració no com un problema, sinó com una evidència que cal tractar. Jo crec que aquí hi ha un problema. Per què? Perquè es juga una miqueta amb l'ambigüitat davant d'uns discursos. Jo crec que quan un partit no és molt clar amb uns temes com aquests, amb uns temes tan transcendents com aquests, i només va buscar el vot i no la ideologia, es perd bastant valor la democràcia.
Alba?
A mi em fa por, em fa pànic, d'alguna manera entenc això que deia el Jordi, que potser no és ben bé aquest tipus de missatges, però primer que parlem de que ens estem deixant endur com per modes passatgers quan estem parlant de discurs d'odi de l'extrema dreta, no? Aliança Catalana és l'extrema dreta catalana i, per tant, està promovent i està llançant constantment missatges d'odi que són absolutament perillosos i que en molts moments estan fent que tot el taulell de joc de la política s'estigui d'alguna forma també ancorant, anant cap a aquesta radicalització. Llavors, jo crec que, evidentment, això que dèieu, que segurament Junts està preocupat perquè està perdent aquest espai, no?, davant d'Aliança Catalana, però jo crec que això també pot ser que tinguin que hagin de pagar també unes conseqüències reputacionals, perquè al final tens la sensació que el teu partit, espero que hi hagi votants de Junts, que això els generi d'alguna forma que replantegin realment què volen fer amb el seu vot, perquè si realment accepten aquests pactes amb l'extrema dreta, és que també com a partit Junts també s'està radicalitzant perquè està acceptant doncs d'alguna forma comprar aquestes o traspassar aquestes línies vermelles que, com molt bé dèieu, han de ser intraspassables. Crec que és molt perillós.
Doncs veurem què en surt d'aquesta reunió. De moment el que tenim és aquesta reunió i veurem si surt algun canvi o no, o si simplement, com deia el Jordi, és menys transcendent del que pugui semblar en la distància. Jordi Cabré, Alba Alfagema, Isabel Lleuger, gràcies a tots tres.
Gràcies
a
vosaltres.
Queden 4 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o tota l'actualitat durant la tarda al 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya Migdia.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Ai! Mira, a Galeries del Tresillo tenen un 30% de descompte.
Ja.
I t'ho financen tot.
Ja.
Sense interessos ni despeses d'obertura.
Ja.
Deixes el mòbil i m'escoltes.
Perdona, estava comprant el sofà a la nova web de Galeries del Tresillo. A més, tenen milers de productes i entrega express. Ho veus com t'escolto?
Ja, ja. Galeries del Tresillo.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya migdia.
Vesteix el teu llit de tardor amb les fundes nòrdiques Montse Interiors. Disponibles en 4 estampats per gaudir d'aquesta meravellosa estació. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't la funda nòrdica i les fundes de coixí des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Les noces de Fígaro, una de les grans obres mestres de l'òpera. Del 15 al 21 d'octubre a la Faràndula de Sabadell, una òpera extraordinària amb una música increïble, on la filosofia es barreja amb la comèdia.
Gaudeix de l'autèntica genialitat de Mozart. Entrades a operacatalunya.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
El diari Esport i el Tardet et porten la festa del futbol. El proper 26 d'octubre viu el clàssic al Club Astoria. Pantalles gegants, DJ en viu, sortejos i sorpreses. El clàssic es combina amb la festa. Entrades al tardet.es. Una festa que mai oblidaràs.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Després de Txernòbil, a Catalunya es va evitar una tragèdia nuclear. Descobreix tota la història al llibre Els herois de Vandellòs 1. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.